Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya i Alemanya acorden obrir un diàleg bilateral sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea. Jordi Fortià.
El català a Europa és una de les reivindicacions de Junts per continuar donant suport al govern espanyol. La ministra portaveu, María Jesús Montero, assegura que els acords de Brussel·les s'estan complint.
Aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo, diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo.
Mor als 81 anys Anna Balletbó, exdirigent del PSC i històrica diputada del Congrés, que va viure de primera mà el 23F.
El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva trajectòria i la seva dedicació al feminisme.
Nou rècord històric del mercat laboral a Catalunya. Els resultats de l'enquesta de població activa mostren que l'ocupació frega els 4 milions de persones.
Tot i això, l'atur ha experimentat un lleuger repunt. Govern i sindicats celebren les dades, però amb lectures diferents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT i Albert Ferrer, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres.
Les dones incrementen la seva taxa d'atur en 3,4%. Per tant, una altra clara evidència de la discriminació de la dona al mercat de treball.
Tenim reptes pel que fa a l'ocupació de les dones, pel que fa a l'ocupació dels joves i pel que fa a l'ocupació dels joves migrants.
En cultura, la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona acollirà els llegats d'escriptors vinculats a la ciutat i el primer serà el de Juan Mercé.
Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant l'acte d'inici de les obres de construcció d'aquest equipament.
Que sigui repositòria aquesta biblioteca dels llegats de grans escriptors del nostre país que tenen una vinculació especial amb Barcelona. És un orgull poder-los anunciar que hem arribat a un acord amb la família de Juan Mercé per adquirir tot el patrimoni i tot el llegat de Juan Mercé.
I en esports, Toni Castro, el Girona i l'Espanyol juguen demà a casa.
El Girona rep demà les dues l'Oviedo amb la necessitat de sumar contra un rival directe per escapar del descens. I a un quart de cinc, l'Espanyol rep l'Elx, també rival directe. I diumenge tenim clàssic al Bernabéu. Madrid-Barça amb el dubte de Koundé i Rafinha, que avui no s'han entrenat. En canvi, ja està recuperat Frenkie de Jong.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres està sent ja molt més calmat que no pas ahir. El vent ha anat molt de baixa, el sol força dominant i la temperatura que ha acabat sent bastant agradable, com no amb un matí que sí que ha despertat molt més fred que no pas el dijous. Tot just a hores d'ara comencen a arribar els primers núvols del cap de setmana, que s'aniran fent més densos, més freqüents i més abundants a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Fins i tot, immediatament, fins aquesta mitjanit, arribarà a caure alguna roina, alguna pluja poc destacable. Ja el dissabte tindrem molts més núvols. Al matí, a Lleida i Tarragona, amb alguna primera pluja sobretot al voltant del migdia. Més clarianes al Pirineu i les comarques de Girona o Barcelona. I en canvi, el dissabte a la tarda ja es carregarà la cel a tot arreu i acabarà plovent no gaire la nit de dissabte a diumenge d'una forma més extensa. Ja a la matinada de diumenge a molt d'hora, tindrem alguna pluja més apreciable a la costa barcelonina, però ràpidament el diumenge anirà netejant. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora, pel que fa a incidències, destacar la C-17, que es troba tallada a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, en sentit sud, per una manifestació. De moment, hi ha uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de la via. La C-33 i, sobretot, la C-58... també baixen molt carregades entre Montcada i el nus de la Trinitat, en el cas sobretot de l'autopista del Vallès, de la C-58, en uns 4 quilòmetres des de Montcada, quasi des de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat. Pel que fa a la resta de vies, de moment està millorant força les coses. És cert que l'autopista P7 queda en alguns trams amb intensitat i especialment lentitud al tram de Martorell a Castellví de Rosanes, això en sentit sud, en sentit Tarragona, i trams d'intensitat en el tram nord, en el tram del Vallès, d'aquesta autopista a la zona de Mollet i de Montmeló cap a la Roca, però vaja, no són ja aturades. A la resta de punts, incloses les dues rondes, ja a poc la circulació ja va estirant a aquesta hora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els governs d'Espanya i Alemanya acorden obrir un diàleg bilateral sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea.
Un pas endavant important en aquesta reivindicació, ja que fins ara Alemanya ha estat un dels socis europeus més reticents a incorporar aquestes llengües. L'anunci arriba només 3 dies de la reunió de Junts a Brussel·les per debatre un possible trencament amb el govern espanyol.
En aquest sentit, l'executiu de Sánchez insisteix en que els acords s'estan complint i apel·len al diàleg amb Junts. Mont Carvajal.
Amb el compte enrere per un possible trencament de Junts amb el PSOE aquest dilluns a Perpinyà, el govern espanyol i l'Alemany han fet un comunicat conjunt assegurant que en la major brevetat tractaran el reconeixement del català a Europa. Alemanya n'era molt reticent i es preocupa qüestió, i és un dels incompliments dels que es queixa Junts. La vicepresidenta María Jesús Montero ha insistit en que el govern espanyol compleix els acords i ha reclamat diàleg amb Junts.
Aquelles qüestions que tenemos comprometida con Junts i que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otro, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo, diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit a les xarxes socials que el català és més a prop de ser oficial a la Unió Europea i ha adjuntat el comunicat dels dos governs, que estan castellà i alemany. Junts li ha respost dient que és una llàstima que, per donar més credibilitat a la maniobra, el comunicat hauria d'haver estat en català. La pròxima reunió europea per tractar l'oficialitat del català serà el 17 de novembre. Dilluns, però, Junts haurà de valorar si aquest gest ajorna o no un possible trencament.
I un altre dels acords que el govern espanyol ha de complir, en aquest cas amb Esquerra, és el finançament singular. La Generalitat confia en que serà aviat i s'ajustarà al que es va acordar amb Esquerra.
Ho ha dit la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
I esperem el ben aviat possible tenir una proposta, i que aquesta proposta, estem convençuts que doncs, respondrà a aquesta estructura que vam pactar a la bilateral. Jo crec que el que estem fent és el que toca, és una feina discreta, i esperant que aquesta proposta compleixi els acords que vam signar la investidura amb Esquerra Republicana i també que vam aprovar la bilateral del juliol.
La consellera també ha destacat que el govern espera poder disposar de pressupostos, donat que és una eina bàsica per un govern. Esquerra Republicana es manté a no negociar-lo si el model de finançament no és bo per a Catalunya.
I en la plana política, també titular destacat, mor als 81 anys Anna Balletbó, exdirigent del PSC i històrica diputada del Congrés, que va viure de primera mà el 23F. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva trajectòria i la seva dedicació al feminisme. Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Rossinyol.
Nascuda a Santpedor, al Bages, Balletbó va ser una figura destacada en la lluita antifranquista i també va tenir un fort compromís amb el feminisme i la justícia social. Des del 2002 era la presidenta de la FIOP, una organització que ella mateixa va contribuir a fundar l'any 1989. L'entitat que treballava en favor dels drets humans i la pau va ser creada juntament amb Lisbeth Palme, Felipe González i l'exsecretari general de les Nacions Unides, Javier Pérez de Cuellar, entre d'altres. Balletbó va portar el primer ministre suec a la ciutat que dona nom a la fundació poc abans que fos assassinat l'any 1986. A través de la fundació va estar molt involucrada en la cooperació internacional, sovint des del terreny. Així ho ha explicat Josep Xuriguer, membre del patronat de la fundació Olof Palme.
Va fer moltíssima cooperació a través de la fundació, doncs des de l'Amèrica Llatina, ajudant a plats de la regió andina, fins al Magrib, a Síria i, per descomptat, a Palestina.
Diverses personalitats del Partit Socialista han compartit les seves mostres de condol a les xarxes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat com una dona entusiasta i sempre activa. El PSC de Badalona s'hi ha referit com una referent socialista, periodista i defensora dels drets humans.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En successos, la família del menor de 15 anys que es va suïcidar al Macelles, al Segrià, al juliol, i que havia denunciat assetjament escolar, vol que no es deixi el cas de banda.
Per això impulsa una campanya de conscienciació al municipi, alhora reclamen responsabilitats del centre en un cas que els Mossos continuen investigant.
M1FM, Maria Lara.
Tot i que el Departament d'Educació assegura que l'institut va activar tots els protocols i no va detectar evidències de bullying, la mare ha denunciat que el jove patia aïllament i robatoris de material escolar i, de fet, el centre n'estava al cas. Marina Solà és la mare de la víctima.
Tot això que està passant crec que és molt greu. Hem de parar el que és el bullying. Això s'ha de tancar, aquesta llista, i la manera crec que és creant un canvi en aquesta societat, no? I la millor manera d'acabar-ho és ficant-nos tots units, estar tots junts i fer una reivindicació que el sistema educatiu té que canviar.
En memòria memòria del Dani, la família ha impulsat una iniciativa solidària amb el suport dels comerços locals i altres establiments de la comarca per tal de recaptar fons per dur a terme un mural en el seu record. Es farà a la placeta de Josep Carnet, a prop del centre escolar de la víctima, i representarà la figura d'un porter amb el missatge "perquè cap infant se senti sol". També inclourà un telèfon d'atenció a les víctimes. Inspecció Educativa segueix treballant en el cas i el departament afirma que si sorgeix alguna evidència actuarà en conseqüència. El centre educatiu està fent un acompanyament emocional al claustre i a l'alumnat i també està aplicant els recursos per a la prevenció de l'assetjament.
I tornen a detenir el responsable d'escopir una nena de 5 mesos a Girona per haver-ho fet amb 7 dones més.
En tots els casos, les víctimes són dones joves a qui l'arrestat escupa la cara o els peus i se'n va a mirar-les amb cara d'odi. L'Ajuntament de Girona anima a denunciar i diu que ha incrementat la vigilància policial.
Notícies en xarxa.
Nou rècord històric del mercat laboral a Catalunya, que ha crescut en prop de 6.000 treballadors durant el tercer trimestre de l'any gràcies a la campanya d'estiu.
Tot i això, l'atur ha experimentat un lleuger repunt, amb 4.000 persones desocupades més entre els mesos de juliol i setembre. Govern i sindicats celebren les dades, però amb lectures diferents.
Jordi Casino.
Les dades de l'enquesta de població activa publicades aquest divendres mostren que l'ocupació arriba als 3.950.000 persones, registrant un nou màxim. Entre els mesos de juliol i setembre, el total de persones en feina ha crescut un 0,15%, en comparació amb el trimestre anterior, una xifra, però, una mica més baixa que altres anys. Pel que fa a l'atur, la taxa se situa en el 8,18% després d'un molt petit increment. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Hi ha un petit punt en el sector de l'hostaleria, doncs haurem d'estudiar què és el que ha passat i quines coses podem fer. També és cert que tenim un creixement de la població activa.
Des dels sindicats celebren també les dades, però segueixen reclamant polítiques més concretes adreçades a facilitar encara més l'accés a la feina als joves i en especial a les dones. Escolteu Albert Ferrer, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres, i Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
Les dones incrementen la seva taxa d'atur en 3,4%. Una altra clara evidència de la discriminació de la dona al mercat de treball.
Tenim reptes pel que fa a l'ocupació de les dones, pel que fa a l'ocupació dels joves.
El conjunt d'Espanya, el mercat laboral també ha establert un nou rècord històric, arribant a la xifra de 22,38 milions d'ocupats. Pel que fa a l'atur, se situa en el 10,4%.
Encara en clau laboral, s'estanca la negociació dels sindicats educatius amb el Departament d'Educació per millorar les condicions laborals dels professors i mestres. Reclamen un augment salarial i una disminució de la càrrega de feina i reiteren la convocatòria de manifestació el 15 de novembre a Barcelona. Esther Minguell.
Els sindicats educatius denuncien que les negociacions amb el departament per aconseguir millores pels docents estan encallades i fan una crida a la mobilització. Ho explica Lorena Martínez, responsable d'Educació Pública de la UGT.
Els demanem que realment seguin i es creguin la negociació perquè tenim el professorat molt, molt, molt cansat, tenim a les direccions que tampoc poden més i segurament això es demostrarà el dia 15 de novembre a les 12 hores a plaça Urquina on tothom sortirem al carrer.
Els sindicats expliquen que l'administració els argumenta que no és possible l'augment salarial que professors i mestres reivindiquen per la situació pressupostària actual, pel que fa a la sobrecàrrega de feina, la burocratització, la definició dels currículums o el decret de plantilles tampoc s'ha pogut tractar en les converses. Exigeixen poder negociar les preocupacions del col·lectiu i tenen la crida a la manifestació del 15 de novembre. Apunten també a properes mobilitzacions.
Recta final per als nous trens de connexió ràpida entre Barcelona i l'aeroport del Prat.
La fàbrica d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, ja ha començat les proves de validació del primer comboi de la futura línia R Aeroport de Ferrocarrils de la Generalitat. Entrarà en funcionament entre finals de 2026 i principis de 2027.
Vallès Visió, Albert Maspons.
La nova línia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya unirà el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat en menys de 20 minuts. La seva freqüència serà de cada 15 minuts. Actualment s'estan completant les proves estàtiques i en moviment dels nous trens en el centre industrial d'Alstom a Santa Perpètua. Aquestes proves han de servir per validar la seva certificació. La nova línia permetrà fer un salt en la connectivitat de la xarxa ferroviària. Escoltem a Salvador Illa, president de la Generalitat.
Aquesta línia permetrà
intercanvi amb les principals vinyes de metro i amb la resta de vinyes de Rodavies i amb els serveis regionals i d'alta velocitat a Sants i a la Sagrera. Així serà més fàcil, més ràpid i més fiable arribar a l'aeroport amb transport públic.
La nova línia, anomenada RA, constarà de gairebé 23 quilòmetres de recorregut i comptarà amb 9 parades. Per posar en marxa aquests 10 trens, que tenen una capacitat per a més de 600 viatgers, s'han invertit 107 milions d'euros.
Encara en relació a la mobilitat, continuen els problemes de connexió en autobús entre Mataró i Barcelona. Els vehicles estan desbordats, malgrat els reforços. Les 5 noves sortides que s'han implementat aquesta setmana en hora punta no han millorat la saturació crònica de les línies. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
La mesura implementada aquesta mateixa setmana amb 5 noves sortides des de la capital del Maresme no ha aconseguit alleugerir la saturació del servei. En aquests primers dies s'han repetit les imatges habituals de passatgers obligats a viatjar dempeus o fins i tot asseguts als passadissos i autobusos plens fins a la bandera. Una situació que fa mesos que acompanya els usuaris que fan servir aquestes línies per arribar als seus llocs de feina o d'estudi. Des de la plataforma Mataró Mobilitat recorden que l'ús dels autobusos express entre Mataró i Barcelona ha anat augmentant any rere any a causa de la nul·la fiabilitat, diuen, de Rodalies i de l'escàs servei de Mataróbus. Tot i no solucionar el problema de fons, l'entitat reconeix que les noves expedicions han permès que durant la franja horària més utilitzada tothom pugui pujar a l'autobús, però adverteixen que, amb una demanda que segueix a l'alça, la situació continua sent inassumible. Ivan Lobato és membre de la plataforma Mataró Mobilitat.
Després de 3 anys és la primera millora que es fa i realment s'ha pensat bé per això, perquè és una parada a Plaça Granollers on hi ha molta gent i permet una mica més de marge, però igualment sabem que la saturació segueix a les últimes parades.
La seva solució a curt termini és la creació d'una nova línia que cobreixi els barris de la zona est de la ciutat, amb Barcelona.
Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, insisteix a reclamar fons europeus per abordar la crisi de l'habitatge. Collboni ha qualificat de punt d'inflexió la cimera d'ahir dels líders de la Unió Europea per debatre mesures sobre habitatge.
Collboni ha titllat de nova pandèmia europea l'increment del preu de l'habitatge i ha reclamat que Europa garanteixi recursos econòmics per fer front a la problemàtica.
Va haver-hi una pandèmia amb conseqüències socials i econòmiques que tots coneixem i hi ha hagut una resposta per part de les institucions europees molt eficaç. Doncs bé, la nova pandèmia a la qual s'ha d'afrontar ara Europa es diu preu de l'habitatge i, per tant, davant d'aquesta nova pandèmia hi ha d'haver nous fons que ajudin a promoure, construir habitatge assequible per les famílies treballadores, pels joves i per les classes mitges urbanes.
Jaume Collboni ha estat un dels impulsors de l'Aliança d'Alcaldes Europeus Majors for Housing per buscar solucions a la crisi de l'habitatge.
I també en plana social, a Tarragona, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha protagonitzat la lliçó inaugural del curs 2025-2026 de la Universitat Rovira i Virgili, apel·lant a l'esperit crític dels estudiants i fent una crida als valors. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
La lliçó inaugural ha anat a càrrec d'Òscar Camps, fundador d'Open Arms. Ell ha reivindicat el paper de la consciència col·lectiva i els valors humans com a eix essencial de l'educació i l'acadèmia.
Que s'estiri aquest esperit crític, que tinguin els seus propis valors, que aquests valors els apropin, evidentment, a causes socials importants, perquè avui en dia és el que cal, no? Jo penso que la societat civil està orfa de causes socials, estem una mica anestesiats i potser fins i tot hem arribat a normalitzar genocidis, no?
I ha reivindicat que els valors són igual o més importants que el coneixement.
El coneixement sense valors, sense consciència, no serveix de gaire.
Paral·lelament, el rector Pallarès ha anunciat que la institució impulsa un pla estratègic d'infraestructures valorat en 17 milions d'euros.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tremp i el 9FM.
La Fira del Bolet d'Isona se celebra des d'avui fins al diumenge amb tallers, degustacions i el concurs de cistelles. Enguany incorpora un gran dinar, com ens explica Francina Popill, organitzadora de l'Ajuntament.
Aquest any també hem fet el dinar de fira, que és el primer any que es fa el diumenge. De moment tenim molt bona acollida perquè ja pràcticament s'han venut tots els tiquets que volíem vendre i una mica més.
Amb més de 2 dècades d'història, la fira vol reafirmar-se com a punt de trobada per a boletaires i visitants d'arreu del territori.
A Viladrau aquest cap de setmana, del 25 i 26 d'octubre, celebrarà la 30a edició de la Fira de la Castanya. Dos dies on el poble s'omple de gastronomia, oci i espectacle per a totes les edats. Des de l'any 1995, la festa se celebra amb la finalitat de desenvolupar una activitat comercial que combina cultura, natura i la recuperació d'un producte de la terra tan simbòlic i representatiu del Montseny. Tampoc hi faltarà el mític Ball de Bruixes.
En cultura, la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona acollirà els llegats d'escriptors vinculats a la ciutat i el primer serà el de Juan Marsé.
Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant l'acte d'inici de les obres de construcció d'aquest equipament. La biblioteca, situada al costat de l'estació de França, serà la segona més gran de l'Estat. Els treballs per fer-la realitat duraran 5 anys.
David Navarro.
El ministre de Cultura, acompanyat de... El ministre de Cultura, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, han donat el tret de sortida a les obres de construcció. En els parlaments, Collboni ha explicat que la futura biblioteca s'integrarà en la Ciutadella del Coneixement, el complex científic que es construeix a l'antic Mercat del Peix. Al seu torn, la presidenta de la Diputació ha destacat la importància del futur equipament en el sistema públic de biblioteques. Després, el ministre Urtasun ha explicat que l'equipament serà una casa de la memòria literària del país.
Que sigui repositòria aquesta biblioteca dels llegats de grans escriptors del nostre país que tenen una vinculació especial amb Barcelona. És un orgull poder-los anunciar que hem arribat a un acord amb la família de Juan Marsé per adquirir tot el patrimoni i tot el llegat de Juan Marsé.
L'acte l'ha tancat el president Illa reivindicant la importància de la cultura en el context actual. Les obres de construcció de la biblioteca duraran 5 anys. El futur equipament tindrà 16.000 metres quadrats útils i d'aquesta manera es convertirà en la segona biblioteca més gran de l'Estat, només darrere de la Biblioteca Nacional.
I d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, Girona dona oficialment el tret de sortida a les Fires de Sant Narcís amb el pregó des de la plaça del Vi. Girona FM, Pau Villafañe.
La Ludwig Bank, Doctor Prats, La Fúmiga, Ginestà, Lia Cali o Cristian Varela són alguns dels caps de cartell que actuaran per aquestes Fires de Girona. De les 200 activitats que han programat, destaquen un any més la Diada Castellera del dia 26, la Dracofarra del dia 31, la pujada del Pilar de 4 dels Marrecs de Salla a la Catedral del dia 1 de novembre, així com la trobada gegantera del dia 2. Com a novetat, les Fires de Sant Narcís 2025 recuperen l'embalat de la plaça Miquel de Palol amb algunes de les orquestres més conegudes del país. El tret de sortida oficial serà avui a les 8 del vespre amb el pregó a càrrec de l'Escola de Teatre del Galliner.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ara sentíem que Girona està de fires i el Girona rep demà a les dues l'Oviedo Montilivi. L'equip gironí necessita sumar la victòria per revertir la mala dinàmica que el manté cué a la classificació de primera divisió. Es tracta d'un duel vital pels gironins perquè els asturians són penúltims amb els mateixos punts. Així ho explicava l'entrenador Michel Sánchez.
Vaig dir-li als jugadors que no miren la classificació perquè després, en els últims partits, penso que hem donat un pas endavant i és la millor manera de continuar treballant. És un partit important, estem en una posició en la classificació que no és bona, però venint de fer les coses molt bé en l'últim partit i penso que després de Bilbao l'equip ha millorat molt.
I en quart de cinc serà el torn de l'Espanyol amb la visita de l'Elx a Cornellà en un duel que també pot fer ballar la taula de la classificació. De fet, els blanquiblaus són 6ens amb 15 punts i els segueixen a la classificació precisament els d'Alacant. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, destaca la importància del partit de...
Bueno, un partit, nosaltres el veiem com un partit molt complicat, amb un equip que fa moltes coses bé, que és complicat guanyar-lo com ha demostrat fins ara, i sabem que serà un partit molt exigent i molt difícil, que hem d'estar molt, molt bé per poder treure'l endavant, però també és veritat que estem convençuts de les nostres possibilitats i que l'equip arriba bé al partit.
I diumenge serà el torn del clàssic, el Barça que juga al Santiago Bernabéu i Jules Koundé no s'ha entrenat amb el grup per segon dia consecutiu. El lateral francès té un cop i és dubte seriós pel partit contra el Real Madrid, igual que Rafinha, que tot i entrenar ahir, no ha saltat avui al terreny de joc. Qui sí ho ha fet és Frenkie de Jong, que ha recuperat ja de la indisposició i estarà disponible pel duel que decidirà el lideratge de la Lliga. I encara en futbol, a la Primera Federació, el Sabadell rep el Nàstic demà a 6:45 com a únic invicte de la categoria i havent encaixat només 3 gols. Tarragona Ràdio, Miquel Llobet.
El Nàstic visita aquest dissabte el Sabadell en el duel corresponent a la novena jornada de Lliga. Amb dos equips se situen en zona de play-off i tan sols els separa el punt més que han aconseguit els arlequinats. En l'habitual trobada d'entrenadors prèvia a un nou derbi català, Luis César va voler mostrar un gran respecte pel que està aconseguint el Sabadell, però va assegurar que confia en el seu equip per endur-se els 3 punts cap a Tarragona.
El sábado venimos aquí con la intención de ganar y sabemos que el Sabadell seguirá con su intención de seguir invicto y de sumar 3 puntos y de hacer su camino. O sea, nosotros venimos aquí a hacer nuestro trabajo y queremos aumentar nuestro casillero con 3 puntos que hay en juego.
El partit es disputarà dissabte a partir de 6:45 de la tarda al camp del Centre d'Esport Sabadell.
En bàsquet a l'ACB, el Hajo Post Lleida rebrà demà la visita del Coviran Granada a les 6. Els lleidatans afronten la quarta jornada després de sumar 2 victòries a les 2 primeres jornades i de perdre diumenge a Lleida contra el València Bàsquet. En l'hoquei Lliga Iberdrola, en hoquei patins, demà a les 9 es juga el clàssic Vilassana i Palau, s'enfronten la que és la quarta jornada Lliga amb les lleidatanes que arriben amb la notícia de la pèrdua dels punts del partit que va guanyar per 11-0 contra el Vigas i Riells per alineació indeguda. I acabem la informació esportiva amb una nova medalla catalana al Mundial de Patinatge Artístic que s'està disputant aquests dies a Pequín. La parella de dansa júnior formada per Joan Jardí i Lucía Camarillo ha guanyat el bronze. És la 5ª medalla catalana després de l'or aconseguit per Héctor Díez, la plata d'Arnau Pérez i el bronze de Cira Vell en categoria lliure i també del bronze que va aconseguir l'Ali Paula Román en categoria lliure júnior.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sinfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica, tota la programació de l'auditori al teu abast.
Amb la tarifa Plana Jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra l'auditori.cat.
Llibertat, risc, futur, intensitat, diversitat, energia, talent.
Rebels, ets tu.
Gaudeix del millor teatre per a joves.
Del 3 al 21 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Cornellà, Granollers, l'Ametlla del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, identitat i gènere, el consentiment o l'antifeixisme. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. Ens acompanyes? Trobaràs tota la programació al web rebels.cat.
L'OBC i Stephanie Childress proposen el 24 i 25 d'octubre a l'Auditori un programa que obrirà l'encisadora Quiet City d'Aaron Copland.
La seguiran l'oníric concert per a violí número 1 de Philip Glass amb Elena Baeva i la segona sinfonia de Robert Schumann.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
L'octubre sempre ha tingut un toc màgic. És cert que la tardor hi posa de la seva part, però ja remata aquesta essència. La nit del 31 d'octubre. No patiu que no entrarem en l'eterna discussió sobre les dues festes que conviuen aquell vespre. Sempre a favor de les castanyes, els panellets i la faldilla que fa campana. Però hi ha un personatge que també fa molt per aquesta època. Tot i que les fires de bruixes s'estenen per tot el calendari, al voltant del 31 d'octubre hi ha diversos municipis catalans que aposten per un personatge que és capaç de generar tant passió com aversió. Diu la llegenda que entre 1618 i 1622, diverses dones de Viladrau, a Osona, van ser acusades i condemnades per bruixeria, tot plegat després que l'any 1617 es reunissin per Tots Sants a Sant Segimon. La llegenda es commemora cada any en el marc de la Fira de la Castanya de Viladrau, amb un espectacle que commemora aquella persecució. La nit de Tots Sants, del 31 d'octubre a l'1 de novembre, Viladrau celebra el Ball de les Bruixes. Més informació al web viladrau.cat.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Espanya i Alemanya acorden obrir un diàleg bilateral sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea. Jordi Fortià.
El català a Europa és una de les reivindicacions a Junts per continuar donant suport al govern espanyol. La ministra portaveu, María Jesús Montero, assegura que els acords a Brussel·les s'estan complint.
Aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo, diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo.
Mor als 81 anys Anna Balletbó, exdirigent del PSC i històrica diputada del Congrés, que va viure de primera mà el 23F.
El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva trajectòria i la seva dedicació al feminisme.
Nou rècord històric del mercat laboral a Catalunya. Els resultats de l'enquesta de població activa mostren que l'ocupació frega els 4 milions de persones.
Tot i això, l'atur ha experimentat un lleuger repunt. Govern i sindicats celebren les dades, però amb lectures diferents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT i Albert Ferrer, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres.
Les dones incrementen la seva taxa d'atur en 3,4%. Per tant, una altra clara evidència de la discriminació de la dona al mercat de treball.
Tenim reptes pel que fa a l'ocupació de les dones, pel que fa a l'ocupació dels joves i pel que fa a l'ocupació dels joves migrants.
En cultura, la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona acollirà els llegats d'escriptors vinculats a la ciutat i el primer serà el de Juan Mercè.
Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant l'acte d'inici de les obres de construcció d'aquest equipament.
Que sigui repositòria aquesta biblioteca dels llegats de grans escriptors del nostre país que tenen una vinculació especial amb Barcelona. És un orgull poder-los anunciar que hem arribat a un acord amb la família de Juan Mercè per adquirir tot el patrimoni i tot el llegat de Juan Mercè.
I en esports, Toni Castro, el Girona i l'Espanyol juguen demà a casa.
El Girona rep demà les dues l'Oviedo amb la necessitat de sumar contra un rival directe per escapar del descens. Hi ha un quart de cinc. L'Espanyol rep l'Elx, també rival directe a la classificació. Diumenge tenim clàssic al Santiago Bernabéu, un Madrid-Barça amb el dubte de Koundé i Rafinha, que avui no s'ha entrenat. En canvi, ja està recuperat i disponible Frenkie de Jong.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres està sent ja molt més calmat que no pas ahir. El vent ha anat molt de baixa, el sol força dominant i la temperatura que ha acabat sent bastant agradable. Com no amb un matí que sí que ha despertat molt més fred que no pas el dijous. Tot just a hores d'ara comencen a arribar els primers núvols del cap de setmana que s'aniran fent més densos, més freqüents i més abundants a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Fins i tot immediatament, fins aquesta mitjanit, arribarà a caure alguna roina, alguna pluja poc destacable. Ja el dissabte tindrem molts més núvols. Al matí, a Lleida i Tarragona, amb alguna primera pluja sobretot al voltant del migdia. Més clarianes al Pirineu i les comarques de Girona o Barcelona. I en canvi, el dissabte a la tarda ja es carregarà la cel a tot arreu i acabarà plovent una mica ja la nit de dissabte a diumenge d'una forma més extensa. Ja a la matinada de diumenge molt d'hora, tindrem alguna pluja més apreciable a la costa barcelonina, però ràpidament el diumenge anirà netejant. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs aquesta vam destacar que la C-17 es troba tallada a Montcada i Reixac en sentit sud, en sentit Barcelona, per una manifestació. Això està afectant de retruc l'enllaç de la C-33 i la C-58 cap al nus de la Trinitat, on hi ha retencions a Montcada fins a aquest punt. Abans d'això, a l'autopista Reixac es mantenen retencions entre Mollet i la Roca en sentit nord, en sentit Girona. També hi ha intensitat de trànsit a la P-7 sud a l'alçada de Martorell i a l'enllaç de l'autovia 2 amb aquesta autopista AP7. A les rondes, cues habituals en sentit Llobregat. De moment, això és tot des de trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els governs d'Espanya i Alemanya acorden obrir un diàleg bilateral sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea.
Un pas endavant important en aquesta reivindicació, ja que fins ara Alemanya ha estat un dels socis europeus més reticents a incorporar aquestes llengües. L'anunci arriba només 3 dies de la reunió de Junts a Brussel·les per debatre un possible trencament amb el govern espanyol.
En aquest sentit, l'executiu de Sánchez insisteix en que els acords s'estan complint i apel·len al diàleg amb Junts. Mont Carvajal.
Amb el compte enrere per un possible trencament de Junts amb el PSOE aquest dilluns a Perpinyà, el govern espanyol i l'Alemany han fet un comunicat conjunt assegurant que en la major brevetat tractaran el reconeixement del català a Europa. Alemanya n'era molt reticent i Espanya havia aparcat la qüestió, i és un dels incompliments dels que es queixa Junts. La vicepresidenta María Jesús Montero ha insistit en que el govern espanyol compleix els acords i ha reclamat diàleg amb Junts.
Aquelles qüestions que tenemos comprometidas con Junts i que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de tercero o dependen de otro, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo, diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit a les xarxes socials que el català és més a prop de ser oficial a la Unió Europea i ha adjuntat el comunicat dels dos governs, que estan castellà i alemany. Junts li ha respost dient que és una llàstima que, per donar més credibilitat a la maniobra, el comunicat hauria d'haver estat en català. La pròxima reunió europea per tractar l'oficialitat del català serà el 17 de novembre. Dilluns, però, Junts haurà de valorar si aquest gest ajorna o no un possible trencament.
Un altre dels acords que el govern espanyol ha de complir, en aquest cas amb Esquerra, és el finançament singular. La Generalitat confia en que serà aviat i s'ajustarà al que es va acordar amb Esquerra.
Ho ha dit la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
I esperem el ben aviat possible tenir una proposta, i que aquesta proposta estem convençuts que doncs respondrà a aquesta estructura que vam pactar a la bilateral. Jo crec que el que estem fent és el que toca, és una feina discreta, i esperant que aquesta proposta compleixi els acords que vam signar la investidura amb Esquerra Republicana i també que vam aprovar a la bilateral del juliol.
La consellera també ha destacat que el govern espera poder disposar de pressupostos, donat que és una eina bàsica per un govern. Esquerra Republicana es manté a no negociar-lo si el model de finançament no és bo per a Catalunya.
I encara en la plana política, també titular destacat, mor als 81 anys Anna Balletbó, exdirigent del PSC i històrica diputada del Congrés, que va viure de primera mà el 23F. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva trajectòria i la seva dedicació al feminisme. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Nascuda a Santpedor, al Bages, Balletbó va ser una figura destacada en la lluita antifranquista i també va tenir un fort compromís amb el feminisme i la justícia social. Des del 2002 era la presidenta de la FIOP, una organització que ella mateixa va contribuir a fundar l'any 1989. L'entitat que treballava en favor dels drets humans i la pau va ser creada juntament amb Lisbeth Palme, Felipe González i l'exsecretari general de les Nacions Unides, Javier Pérez de Cuellar, entre d'altres. Balletbó va portar el primer ministre suec a la ciutat que dona nom a la fundació poc abans que fos assassinat l'any 1986. A través de la fundació va estar molt involucrada en la cooperació internacional, sovint des del terreny. Així ho ha explicat Josep Xuriguer, membre del patronat de la fundació Olof Palme.
Va fer moltíssima cooperació a través de la fundació, doncs des de l'Amèrica Llatina, ajudant a poblats de la regió andina, fins al Magrib, a Síria i, per descomptat, a Palestina.
Diverses personalitats del Partit Socialista han compartit les seves mostres de condol a les xarxes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat com una dona entusiasta i sempre activa. El PSC de Badalona s'hi ha referit referent socialista, periodista i defensora dels drets humans.
Notícies en xarxa.
En successos, la família del menor de 15 anys que es va suïcidar al Macelles, al Segrià, al juliol i que havia denunciat assetjament escolar vol que no es deixi el cas de banda.
Per això impulsar una campanya de conscienciació al municipi. Alhora reclamen responsabilitats del centre en un cas que els Mossos continuen investigant.
M1FM, Maria Lara.
Tot i que el Departament d'Educació assegura que l'institut va activar tots els protocols i no va detectar evidències de bullying, la mare ha denunciat que el jove patia aïllament i robatoris de material escolar i, de fet, el centre n'estava al cas. Marina Solà és la mare de la víctima.
Tot això que està passant crec que és molt greu. Hem de parar el que és el bullying. Això s'ha de tancar, aquesta llista, i la manera crec que és creant un canvi en aquesta societat, no? I la millor manera d'acabar-ho és ficant-nos tots units, estar tots junts i fer una reivindicació que el sistema educatiu té que canviar.
En memòria del Dani, la família ha impulsat una iniciativa solidària amb el suport dels comerços locals i altres establiments de la comarca per tal de recaptar fons per dur a terme un mural en el seu record. Es farà a la placeta de Josep Carnet, a prop del centre escolar de la víctima, i representarà la figura d'un porter amb el missatge "perquè cap infant se senti sol". També inclourà un telèfon d'atenció a les víctimes. Inspecció Educativa segueix treballant en el cas i el departament afirma que si sorgeix alguna evidència actuarà en conseqüència. El centre educatiu està fent un acompanyament emocional al claustre i a l'alumnat i també està aplicant els recursos per a la prevenció de l'assetjament.
I encara en successos, tornen a detenir el responsable d'escopir una nena de 5 mesos a Girona per haver-ho fet amb 7 dones més.
En tots els casos, les víctimes són dones joves a qui l'arrestat escupa la cara o els peus i se'n va mirant-les amb cara d'odi. L'Ajuntament de Girona anima a denunciar i diu que ha incrementat la vigilància policial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou rècord històric del mercat laboral a Catalunya, que ha crescut en prop de 6.000 treballadors durant el tercer trimestre de l'any gràcies a la campanya d'estiu.
Tot i això, l'atur ha experimentat un lleuger repunt amb 4.000 persones desocupades més entre els mesos de juliol i setembre. Govern i sindicats celebren les dades, però amb lectures diferents.
Jordi Casino.
Les dades de l'enquesta de població activa publicades aquest divendres mostren que l'ocupació arriba als 3.950.000 persones, registrant un nou màxim. Entre els mesos de juliol i setembre, el total de persones en feina ha crescut un 0,15%, en comparació amb el trimestre anterior, una xifra, però, una mica més baixa que altres anys. Pel que fa a l'atur, la taxa se situa en el 8,18% després d'un molt petit increment. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Hi ha un petit punt en el sector de l'hostaleria, doncs haurem d'estudiar què és el que ha passat i quines coses podem fer. També és cert que tenim un creixement de la població activa.
Des dels sindicats celebren també les dades, però segueixen reclamant polítiques més concretes adreçades a facilitar encara més l'accés a la feina als joves i en especial a les dones. Escolteu Albert Ferrer, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres, i Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
Les dones incrementen la seva taxa d'atur en 3,4%. Una altra clara evidència de la discriminació de la dona al mercat de treball.
Tenim reptes pel que fa a l'ocupació de les dones, pel que fa a l'ocupació dels joves.
El conjunt d'Espanya, el mercat laboral també ha establert un nou rècord històric, arribant a la xifra de 22,38 milions d'ocupats. Pel que fa a l'atur, se situa en el 10,4%.
Encara en clau laboral, s'estanca la negociació dels sindicats educatius amb el Departament d'Educació per millorar les condicions laborals dels professors i mestres. Reclamen un augment salarial i una disminució de la càrrega de feina i reiteren la convocatòria de manifestació el 15 de novembre a Barcelona. Esther Minguell.
Els sindicats educatius denuncien que les negociacions amb el departament per aconseguir millores pels docents estan encallades i fan una crida a la mobilització. Ho explica Lorena Martínez, responsable d'Educació Pública de la UGT.
Els demanem que realment seguin i es creguin la negociació, perquè tenim el professorat molt, molt, molt cansat, tenim a les direccions que tampoc poden més i segurament això es demostrarà el dia 15 de novembre a les 12 hores a plaça Urquina on tothom sortirem al carrer.
Els sindicats expliquen que l'administració els argumenta que no és possible l'augment salarial que professors i mestres reivindiquen per la situació pressupostària actual, pel que fa a la sobrecàrrega de feina, la burocratització, la definició dels currículums o el decret de plantilles tampoc s'ha pogut tractar en les converses. Exigeixen poder negociar les preocupacions del col·lectiu i reiteren la crida a la manifestació del 15 de novembre. Apunten també a properes mobilitzacions.
Recta final per als nous trens de connexió ràpida entre Barcelona i l'aeroport del Prat.
La fàbrica d'Alstom, de Santua de Mogoda, al Vallès Occidental, ja ha començat les proves de validació del primer comboi de la futura línia R-Aeroport de Ferrocarrils de la Generalitat. Entrarà en funcionament entre finals de 2026 i principis de 2027.
Vallès Visió, Albert Maspons.
La nova línia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya unirà el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat en menys de 20 minuts. La seva freqüència serà de cada 15 minuts. Actualment s'estan completant les proves estàtiques i en moviment dels nous trens en el centre industrial d'Alstom a Santa Perpètua. Aquestes proves han de servir per validar la seva certificació. La nova línia permetrà fer un salt en la connectivitat de la xarxa ferroviària. Escoltem a Salvador Illa, president de la Generalitat.
Aquesta línia permetrà intercanvi amb les principals vinyes de metro i amb la resta de vinyes de Rodavies i amb els serveis regionals i d'alta velocitat a Sants i a la Sagrera. Així serà més fàcil, més ràpid i més fiable arribar a l'aeroport amb transport públic.
La nova línia, anomenada RA, constarà de gairebé 23 quilòmetres de recorregut i comptarà amb 9 parades. Per posar en marxa aquests 10 trens, que tenen una capacitat per a més de 600 viatgers, s'han invertit 107 milions d'euros.
Encara en relació a la mobilitat, continuen els problemes de connexió en autobús entre Mataró i Barcelona. Els vehicles estan desbordats malgrat els reforços. Les 5 noves sortides que s'han implementat aquesta setmana en hora punta no han millorat la saturació crònica de les línies. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
La mesura implementada aquesta mateixa setmana amb 5 noves sortides des de la capital del Maresme no ha aconseguit alleugerir la saturació del servei. En aquests primers dies s'han repetit les imatges habituals de passatgers obligats a viatjar dempeus o fins i tot asseguts als passadissos i autobusos plens fins a la bandera. Una situació que fa mesos que acompanya els usuaris que fan servir aquestes línies per arribar als seus llocs de feina o d'estudi. Des de la plataforma Mataró Mobilitat recorden que l'ús dels autobusos express entre Mataró i Barcelona ha anat augmentant any rere any a causa de la nul·la fiabilitat, diuen, de Rodalies i de l'escàs servei de Mataróbus. Tot i no solucionar el problema de fons, l'entitat reconeix que les noves expedicions han permès que durant la franja horària més utilitzada tothom pugui pujar a l'autobús, però adverteixen que, amb una demanda que segueix a l'alça, la situació continua sent inassumible. Ivan Lobato és membre de la plataforma Mataró Mobilitat.
Després de 3 anys és la primera millora que es fa i realment s'ha pensat bé per això, perquè és una parada a Plaça Granollers on hi ha molta gent i permet una mica més de marge, però igualment sabem que la saturació segueix a les últimes parades.
La seva solució a curt termini és la creació d'una nova línia que cobreixi els barris de la zona est de la ciutat, amb Barcelona.
Precisament a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni insisteix a reclamar fons europeus per abordar la crisi de l'habitatge. Collboni ha qualificat de punt d'inflexió la cimera d'ahir dels líders de la Unió Europea per debatre mesures sobre habitatge.
Collboni ha titllat de nova pandèmia europea l'increment del preu de l'habitatge i ha reclamat que Europa garanteixi recursos econòmics per fer front a la problemàtica.
Va haver-hi una pandèmia amb conseqüències socials i econòmiques que tots coneixem i hi ha hagut una resposta per part de les institucions europees molt eficaç. Doncs bé, la nova pandèmia a la qual s'ha d'afrontar ara Europa es diu preu de l'habitatge i, per tant, davant d'aquesta nova pandèmia hi ha d'haver nous fons que ajudin a promoure, construir habitatge assequible per les famílies treballadores, pels joves i per les classes mitjanes urbanes.
Jaume Collboni ha estat un dels impulsors de l'Aliança d'Alcaldes Europeus Majors for Housing per buscar solucions a la crisi de l'habitatge.
I a Tarragona, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha protagonitzat la lliçó inaugural del curs 2025-2026 de la Universitat Rovira i Virgili, apel·lant a l'esperit crític dels estudiants i fent una crida als valors. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
La lliçó inaugural ha anat a càrrec d'Òscar Camps, fundador d'Open Arms. Ell ha reivindicat el paper de la consciència col·lectiva i els valors humans com a eix essencial de l'educació i l'acadèmia.
Que s'estiri aquest esperit crític, que tinguin els seus propis valors, que aquests valors els apropin, evidentment, a causes socials importants, perquè avui en dia és el que cal, no? Jo penso que la societat civil està orfa de causes socials, estem una mica anestesiats i potser fins i tot hem arribat a normalitzar genocidis, no?
I ha reivindicat que els valors són igual o més importants que el coneixement.
El coneixement sense valors, sense consciència, no serveix de gaire, no?
Paral·lelament, el rector Pallarès ha anunciat que la institució impulsa un pla estratègic d'infraestructures valorat en 17 milions d'euros.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que els companys de Ràdio Tremp i el 9FM.
La Fira del Bolet d'Isona se celebra des d'avui fins al diumenge amb tallers, degustacions i el concurs de cistelles. Enguany incorpora un gran dinar, com ens explica Francina Pobill, organitzadora de l'Ajuntament.
Aquest any també hem fet el dinar de fira, que és el primer any que es fa el diumenge. De moment tenim molt bona acollida perquè ja pràcticament s'han venut tots els tiquets que volíem vendre i una mica més.
Amb més de dues dècades d'història, la fira vol reafirmar-se com a punt de trobada per a boletaires i visitants d'arreu del territori. A Viladrau, aquest cap de setmana, del 25 i 26 d'octubre, celebrarà la 30a edició de la Fira de la Castanya. Dos dies on el poble s'omple de gastronomia, oci i espectacle per a totes les edats. Des de l'any 1995, la festa se celebra amb la finalitat de desenvolupar una activitat comercial que combina cultura, natura i la recuperació d'un producte de la terra tan simbòlic i representatiu del Montseny. Tampoc hi faltarà el mític Ball de Bruixes.
En cultura, la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona acollirà els llegats d'escriptors vinculats a la ciutat i el primer serà el de Juan Marsé.
Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant l'acte d'inici de les obres de la construcció d'aquest equipament. La biblioteca, situada al costat de l'estació de França, serà la segona més gran de l'Estat. Els treballs per fer-la realitat duraran 5 anys.
David Navarro.
El ministre de Cultura, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, han donat el tret de sortida a les obres de construcció. En els parlaments, Collboni ha explicat que la futura biblioteca s'integrarà en la Ciutadella del Coneixement, el complex científic que es construeix a l'antic Mercat del Peix. Al seu torn, la presidenta de la Diputació ha destacat la importància del futur equipament en el sistema públic de biblioteques. Després, el ministre Urtasun ha explicat que l'equipament serà una casa de la memòria literària del país.
Que sigui repositòria aquesta biblioteca dels llegats de grans escriptors del nostre país que tenen una vinculació especial amb Barcelona. És un orgull poder-los anunciar que hem arribat a un acord amb la família de Juan Marsé per adquirir tot el patrimoni i tot el llegat de Juan Marsé.
L'acte l'ha tancat el president Illa reivindicant la importància de la cultura en el context actual. Les obres de construcció de la biblioteca duraran 5 anys. El futur equipament tindrà 16.000 metres quadrats útils i d'aquesta manera es convertirà en la segona biblioteca més gran de l'Estat, només darrere de la Biblioteca Nacional.
I d'aquí uns minutets, a les 8 del vespre, Girona dona oficialment el tret de sortida a les fires de Sant Narcís amb el pregó des de la plaça del Vi. Girona FM, Pau Villafanye.
La Ludwig Bank, Doctor Prats, La Fúmiga, Ginestà, Lia Cali o Cristian Varela són alguns dels caps de cartell que actuaran per aquestes fires de Girona. De les 200 activitats que han programat, destaquen un any més la Diada Castellera del dia 26, la Dracofarra del dia 31, la pujada del Pilar de 4 dels Marrecs de Sala a la Catedral del dia 1 de novembre, així com la Trobada Gegantera del dia 2. Com a novetat, les fires de Sant Narcís 2025 recuperen l'embalat de la plaça Miquel de Palol amb algunes de les orquestres més conegudes del país. El tret de sortida oficial serà avui a les 8 del vespre amb el pregó a càrrec de l'Escola de Teatre del Galliner.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En plenes fires de Sant Narcís, el Girona rep demà a les 2 del migdia l'Oviedo Montilivi. L'equip gironí necessita sumar la victòria per revertir la mala dinàmica que ara el manté cué a la classificació de primera. Es tracta d'un duel vital pels gironins perquè els asturians són penúltims amb els mateixos punts. Per tant, rival directe, així ho remarcava Mitchell.
Vaig dir-li als jugadors que no miren la classificació perquè després, en els últims partits, penso que hem donat un pas endavant i és la millor manera de continuar treballant. És un partit important, estem en una posició en la classificació que no és bona, però venint de fer les coses molt bé. En l'últim partit, i penso que després de Bilbao, l'equip ha millorat molt.
I també demà, un quart de 5, serà el torn de l'Espanyol amb la visita de l'Elx a Cornellà en un duel que també pot fer ballar la taula de la classificació. Els blanquiblaus són 6ens amb 15 punts i els segueixen precisament els d'Alacant. Manolo González destaca la importància del partit.
Bueno, un partit, nosaltres el veiem com un partit molt complicat, amb un equip que fa moltes coses bé, que és complicat guanyar-lo com ha demostrat fins ara, i sabem que serà un partit molt exigent i molt difícil, que hem d'estar molt, molt bé per poder treure'l endavant, però també és veritat que estem convençuts de les nostres possibilitats i que l'equip arriba bé al partit.
I el diumenge el clàssic al Santiago Bernabéu amb els dubtes de Jules Koundé i de Rafinha, que avui no s'han entrenat. Qui sí que ho ha fet és Frenkie de Jong, que ha recuperat de la indisposició i estarà disponible per aquest duel que decidirà el líder de la Lliga. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina juga a la Rosaleda a les 8. Ara, d'aquí 5 minuts, el partit d'anada de les semifinals de la Nations League contra Suècia. Serà l'estrena de Sonia Bermúdez com a seleccionadora i també la tornada al terreny de joc de la blaugrana Mapi León i Jenny Hermoso. En bàsquet, nova patacada del Barça, que va perdre 73-88 amb el Salgiris Kaunas del Palau, amb mocadurada inclosa. És la segona derrota consecutiva dels de Joan Peñarroya a l'Eurolliga, amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes en tota la competició. I a l'ACB, el Jaio Postlleida rebrà la visita del Coviran Granada demà a les 6 de la tarda. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un Jaio Postlleida que afronta la quarta jornada de competició després de sumar 2 victòries en les 2 primeres jornades i de perdre l'anterior cap de setmana a Lleida contra el València Bàsquet. Ara l'equip de Bordeus es veu les quedes amb un Coviran Granada que apunta a haver de lluitar per la salvació aquesta temporada. He preguntat per quin grau d'importància se li dona a la cita d'aquest dissabte. L'entrenador del Jaio Postlleida, Gerard Encuentra, en responia això.
Pues com a tots, tots els partits són importants per mi. Tots, no? Absolutament tots. No en tirem cap a la paperera ni cap... Ni... Al final el que volem és aconseguir el nostre objectiu i es tracta d'intentar aconseguir les victòries marcades, no? I pues, està clar que el que volem és aquí a casa fer-nos forts, hem de defensar casa nostra, hem de fer que el barri sigui una caldera, no? Que notin la pressió a tothom, que nosaltres ens sentim respaldats, no? Perquè és un partit, pues, com tots, molt, molt, molt important.
Un encuentre que comptarà amb tots els seus jugadors amb el dubte d'Otoman Diany i el partit contra el Granada aquest dissabte a les 6 de la tarda.
I demà a les 9 es juga el clàssic de l'hoquei Lliga Iberdrola. Vilassana i Palau s'enfronten la que és la quarta jornada amb les lleidatanes, que arriben amb la notícia de la pèrdua dels punts del partit, que van guanyar per 11-0 contra el Bigas i Riells per alineació indeguda. I per acabar, un apunt de patinatge artístic, perquè tenim nova medalla catalana al Mundial que s'està disputant a Pequín. La parella de dansa júnior, formada per Joan Jardí i Lucía Camarillo, han guanyat el bronze. Aquesta és la cinquena medalla catalana després de l'or d'Héctor Díez, la plata d'Arnau Pérez i el bronze de Cira Vella i també del bronze de Paula Román en lliure júnior.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Los Domingos, triomfador al Festival de Sant Sebastià. També un piopic, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, i Guillermo del Toro ens porta la seva visió sobre Frankenstein.
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
Está loca.
Algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla. Madre, lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Los Domingos arriba als cinemes després d'aconseguir la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. La protagonista és la Ainhoa, una jove idealista que amb 17 anys encara ha de decidir quina carrera estudiar. Això és el que espera la seva família, però la noia manifesta que cada vegada se sent més a prop de Déu i es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa els seus per sorpresa i es converteix en una prova de foc.
Es una vocación religiosa, no se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
¿Cómo se le va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, Maite, ¿cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.
Es muy duro darse cuenta de que la gente no es como tú quieres.
Jeremy Allen White és el boss a Springsteen, Deliver Me From Nowhere. El biopic explica la gravació de l'àlbum Nebraska l'any 1982. La pel·lícula segueix Bruce Springsteen quan era un jove músic que tractava de reconciliar les pressions de l'èxit amb els fantasmes del passat. Gravat en un casset de 4 pistes en una habitació de Nova Jersey, Nebraska reflecteix un període transcendental de la seva vida.
Es muy poco ortodoxo como maniobra comercial.
Es la intención.
Está en algo profundamente personal. Pero...
mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío.
El Frankenstein de Guillermo del Toro arriba als cinemes després d'una gran rebuda a la seva preestrena al Festival de Venècia i de Sitges. El film explica la història del doctor Pretorius a la recerca del monstre de Frankenstein. Es pensa que va morir en un incendi 40 anys abans i l'investigador el necessita per poder continuar els experiments del doctor que el va crear.
Ahora, huye.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.